Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Rafa Sanahuja. S'eleva 10 el nombre de víctimes mortals a causa de les intenses pluges d'ahir a Mallorca. El 112 confirma la desena víctima i, segons la mateixa font, només quedaria una persona desapareguda que podria ser un nen. Tres de les sis persones que quedaven desaparegudes les han pogut localitzar. No es descarta que hi hagi més víctimes. La majoria de les morts, recordem, han ocorregut al municipi de Sant Llorenç d'Escardassar, on han caigut fins a 257 litres per metre quadrat. Ha estat, amb diferència, el punt més afectat de l'illa. Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau han començat a declarar avui davant del Tribunal de Comptes a Madrid en el judici per la seva presumpta responsabilitat econòmica en l'organització de la consulta del 9N l'any 2014. L'interrogatori a Mas s'ha centrat en la compra dels ordinadors que es van fer servir per a la consulta. Aquesta és la partida més alta dels més de 5 milions que es reclamen als acusats. Mas ha assegurat que no es van comprar específicament per al 9N, sinó també per al sistema educatiu. Més coses. Pablo Casado proposa a Ciutadans que presenti una moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra, al Parlament. El president del PP ha dit que la situació a Catalunya ja és inassumible i que els partits independentistes perdin la majoria absoluta és una oportunitat històrica. El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ja ha descartat aquesta possibilitat perquè els números no donen. I encara us recordem un últim apunt. Aquest diumenge, en directe per Ràdio Estel, a les 10 del matí, es celebra la missa de canonització de Pau VI i Òscar Romero, presidida pel papa Francesc a la plaça de Sant Pere del Vaticà i coincidint amb el sínode de bisbes sobre els joves. Gràcies i seguim amb la programació de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Hola, sóc en Pep Plaza i us vull convidar a l'aniversari Condis.
Ja tornen a regalar xecs de 25 euros?
I què haig de fer per aconseguir-ne un? Per cada 100 euros de compra, te'n regalen un. Que xulo, no? Com us deia, vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a grans històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans històries. Cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Aquest diumenge 14, Ràdio Estel us oferirà en directe a partir de les 10 del matí la missa de canonització de Pau VI i l'arcabisbe Òscar Romero. Des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, una celebració molt especial presidida pel papa Francesc. Viu amb nosaltres aquesta gran festa, coincidint també amb el sínode dels bisbes dedicats als joves. El diumenge 14 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De totes les professions, de totes les vocacions possibles, la de mestre és, pot ser, una de les més nobles. I també pot ser una de les més controvertides avui en dia. Però no cal patir, no repetirem aquella cantarella del professor socarrimat i enfonsat en el desànim, perquè el regramat deixa regust amarg. I nosaltres preferim el gust que regalimen la llet i la mel. És molt millor parlar d'allò extraordinari que té l'exercici de mestre, del coratge de cada dia, del coratge que el porta damunt d'un escenari, un escenari de tres pams d'amplada amb un decorat basat en una pissarra verda, sobre la qual l'actor, que no és el protagonista, ha de lliurar-se a la seva tasca, amb un guix a la mà i amb el cor a l'altre, presentant batalla a l'enemic. L'enemic, que està clar, no són els alumnes. L'enemic de la batalla diària està a la televisió o a YouTube o als anuncis que ens bombardegen, al criteri d'alguns presentadors o personatges de moda, amagat pel Facebook o Instagram, de vegades a la família, desestructurada o simplement confusa. Fins i tot en les declaracions d'alguns polítics. I davant de tot això, de vegades, en tornar a casa, un se sent com un antiheroi, abatut per una nova batalla perduda. Abatut, però no derrotat. La lluita no ha estat estèril, perquè la guerra està per guanyar, i la nostra feina és la continuació de la feina de molts que ens han precedit i el punt de partida de molts que ens seguiran. I és que l'ideal de formar persones, en aquest ideal, els cops rebuts són sempre penyora d'un demà millor. Però no oblidem que per formar, per edificar, sempre cal proposar un model. I no oblidem tampoc que aquest model no pot ser mai un mateix. En moltes aules de les escoles cristianes que no s'avergonyeixen de ser-ho, al centre de la paret, presidint el paisatge, hi podeu trobar una creu i un home clavat en ella. S'educa sempre en un sentit, cap a un fi, amb un model. Si Déu es va fer home plenament en Jesucrist, aleshores ja sabem quin ha de ser el model a seguir, per tal que l'alumne esdevingui plenament home. Plenament home i plenament dona. L'educador cristià no només ha de presentar el model, sinó que, per amor que té als seus alumnes, ha de fer possible la trobada i el contacte amb aquest model. Cada dia, asseguts en els seus pupistres, hi ha milers de nois i noies que esperen de nosaltres molt més que coneixement. Esperen que els donem una esperança.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Avui he fet fora de la meva escola un alumne. Després d'esmerçar durant anys i moltes hores de despatx totes les possibilitats educatives que se m'han acudit, he vist clar que la meva darrera oportunitat d'educar-lo era obligar-lo a decidir, provocar la seva llibertat. Vés-te'n i no tornis si no vols realment tornar. Estem pendents del que decidirà. Però probablement avui, quan surti de la ràdio i arribi a casa, tindré la sensació que descrivia l'editorial. Tristesa per la batalla perduda, perquè és poc probable que aquest vulgui tornar. Haurem de deixar el pas, a la tossuda realitat, l'autèntica última oportunitat educativa. Arribaré trist, però no derrotat, perquè la nostra victòria, la dels educadors, no depèn de nosaltres, sinó dels nostres educants, i no sabem ni com ni quan rebran i posaran en joc aquesta educació que els hem proposat. Els nostres alumnes no són els nostres fills. De fet, els nostres fills tampoc són els nostres fills, sinó els d'un altre que els ha donat la vida i els deixa actuar en llibertat. L'escola cristiana esdevé, des d'aquesta perspectiva, l'escenari d'una trobada a tres bandes: l'educant, l'educador i Jesucrist. Una trobada imprescindible no només pels primers, sinó també pels segons, i sobretot pels segons. Com pots suportar, si no, en els braços de Crist, el pes enorme del destí dels teus alumnes?
L'hora del pati.
Bona nit. Un dimecres més, en Raül Adames i qui us parla, Jordi Cabanes, als micròfons de Ràdio Estel, a l'hora del pati. I què millor per parlar de l'escola cristiana, d'educació cristiana, d'una persona que en la seva feina, en el seu ministeri, en el seu caràcter, perquè això em sembla que imprimeix caràcter, té aquest mandat, precisament, el carisma de l'anunci. Bona nit.
Bona nit.
Ens acompanya el bisbe Toni Badell, bisbe auxiliar de la Diòcesi de Barcelona, que l'hem portat per parlar una mica de l'educació catòlica. Raül, tu volies dir alguna cosa?
No, tens alguna cosa a veure?
Encara no. M'ha agradat molt la teva editorial. Has fet fora un alumne avui. Així, i on està aquest gran educador que dona aquestes classes d'història tan impressionants? Estic una mica sobtat a la teva tasca com a director, però suposo que ho superaràs avui. Ja et farem alguna cosa per tu.
Concretament, el que li he fet és un ultimàtum. El que passa que en aquest cas estic convençut de que no acceptarà l'ultimàtum. I, per tant, només ens queda l'altra part. És que el que deia l'editorial, perdona, i no vull perdre temps al bisbe, però és veritat, al final, si no estàs disposat a aguantar la frustració de que els teus alumnes no es deixin educar, dedica't a una altra feina, perquè és insuportable, si no. I això ho sé jo i ho saps tu. I m'imagino que el Toni, que s'ha dedicat alguns anys a fer de professor, també ho sap.
Certament.
Bona nit. Perdona, estàvem aquí xerrant.
Que bé.
I ens n'hem adonat que tenim un convidat.
Us ho passàvem bé.
Aleshores, t'hem convidat fonamentalment per una raó, diguéssim, no? Perquè ens interessa molt pensar l'educació des de tots els àmbits. Òbviament, ens interessa també de l'educació cristiana i ens sembla això. Que un bisbe que, a més, en la teva responsabilitat, diguem-ne, la diòcesi, té a veure, no? Tu ets el responsable del secretariat que porta el Raül, de l'escola catòlica.
És el meu jefe per tots llocs. Sí. Com a bisbe, com a secretariat, és molt bo, això.
Molt bé. I no l'hem portat perquè sigui el teu jefe. En tot cas, anem al gra. Ens agradaria que ens expliquessis una miqueta, també que els nostres gens puguin saber això, la història d'un dels nostres bisbes, la triada. Tenim l'arcabisbe, el cardenal Omella, i després els dos bisbes auxiliars, el Sergi Gordo i tu. Explica'ns una miqueta la trajectòria, com és que has vingut a parar aquí.
Bueno, jo tampoc no sé massa bé per com he vingut a parar aquí, però bé, supos que per elecció, vinc de Mallorca, Mallorca he estat durant de 9 anys capellà diocesà de Mallorca i m'he mogut dins distints àmbits, per suposat dins parròquies, a barris de Palma i després també concretament a una unitat de pastoral en el centre de l'illa, a Anton Dinca. Després he estat molt vinculat en el món de l'escola, he estat a 3 col·legis diocesans, sempre dins l'escola concertada, escoles diocesanes, molt implicades en barris i en parròquies, no? I després també he estat molt vinculat en el món de la catequesis. Vaig estudiar a Roma 3 anys catequètica i vaig ser delegat de catequesis de la diòcesis. I també un poc vinculat en el tema de mitjans de comunicació dins els temps de, com a seminarista. Vaig treballar els estius a ràdio i vaig fer un màster. I vaig fer un màster en comunicació. Però després el bisbe em va enviar de forma del seminari i va aparcar aquest tema dels mitjans.
Molt bé. El que volíem plantejar és una sèrie de reflexions, diguéssim, no? La primera de totes és, ens trobem en un moment, deia el papa Benet, en un moment d'urgència educativa. Ho percebem, això, a la nostra diòcesi, al nostre context immediat?
Jo penso que sí, eh? És a dir, jo crec que avui, jo ho percep molt, que la gran urgència és educar, perquè en el fons és descobrir com aprendre a viure. I jo crec que això és una urgència. No sé si és una urgència que després des de totes les institucions ho tenim clar i apostam cap aquí.
En l'experiència que ens explicaves has fet de professor, però també has fet de capellà, el que etimològicament és en una escola, no? Quina és, amb l'experiència dels anys i la perspectiva, quina hauria de ser la feina d'un capellà en una escola?
Bueno, sobretot, jo crec que és la tasca d'acompanyar, com fa sempre qualsevol capellà a una parròquia. El que passa és que l'escola té un llenguatge, té una gramàtica molt diferent a una parròquia, no? A l'escola te trobes dins aquell ambient on fins i tot una escola religiosa, una escola concertada, és un ambient molt, molt divers. I, per tant, jo crec que t'has de saber situar allà. Per altra banda, a una escola no és el rector de la parròquia, no? Per tant, jo sempre penso que és una altra gramàtica. Crec que és molt important que el capellà estigui molt integrat dins el claustre, estigui molt integrat dins l'equip educatiu, perquè formi part d'aquesta proposta, no? I després que acompanyi tant els docents, no? i com els alumnes, com també és personal no docent. I això es fa, jo penso que es fa al pati. es fa entre classes. És a dir...
Per això estem a l'hora del pati, naturalment.
I penso que és això un poquet la missió. No?
I tots els capellans poden estar en una escola? És a dir, com a directors d'escola ens trobem a vegades que hi ha capellans que s'adapten molt bé a la dinàmica d'escola i altres que a vegades costa una mica més que s'adaptin.
És una pregunta amb resposta induïta, eh?
Jo penso que és la mateixa pregunta que podríem dir. Tots els capellans poden estar a un hospital de capellans. Jo crec que és interessant descobrir cadascú un poquet del seu propi carisma. I jo penso que sí que és veritat que hi ha un carisma per l'educació o hi ha un carisma per la sanitat. Tot i així, jo també penso que a vegades... Això dels carismes són dons, no? I el Senyor te'ls adona quan de ve de llances. Jo, precisament, sempre m'ha agradat molt el món de l'escola, però inicialment, quan jo estava al seminari, mai he somiat que estàs tan implicat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
I seguim a l'hora del pati, avui amb el bisbe Toni Vedell, parlant d'això, d'educació i d'educació cristiana.
A veure, senyor bisbe, a la diòcesi tenim uns 200-250 professors de religió a la pública. Un professor de religió, què ha de tenir? Com ha de ser per ser un bon docent?
Bueno, a mi em sembla que, sobretot, ha de ser un bon educador. Això sobretot, crec que és un educador competent. Després crec que és molt important que estimi els alumnes, que els estimi. I això a mi em sembla que forma part de la vocació d'educador. I crec que un bon docent d'educació, de religió, ha de tenir fe. És a dir, s'ho ha de creure, ha de creure en el Crist, ha d'estar enamorat del Senyor, perquè això es nota. Això es nota. I penso que és part de la seva missió, no? És veritat que l'escola de religió no és un lloc de transmissió de la fe, però aquell docent que ha d'explicar la religió cristiana se l'ha de notar que està enamorat del Senyor. No només de la història, no només de les pedres, no només de la cultura, sinó del Senyor.
L'altre dia, a l'inici de curs, els professors, els mestres de religió catòlica de la diòcesi, els vas demanar que cuidessin la seva fe. Que va molt unit a aquesta idea que aquí destaques, no? Que hem de cuidar la nostra fe.
Perquè estan... És a dir, el docent de religió està a un ambient de perifèria, no? Com diu el papa Francesc, que està a un ambient... No és un ambient càlid d'una comunitat cristiana, està un ambient, fins i tot, que a vegades pot ser qüestionat, però s'ha de cuidar molt la seva fe.
Sobre això, volia introduir un debat que vam tenir fa uns dies a l'escola, no? És... Els professors, a les escoles concertades, a les escoles catòliques, no tots els professors tenen fe i tenen el mateix nivell de fe, diguéssim, no? Això és un fet. I conec el cas d'una escola en concret que resen als matí, no, amb els alumnes, els professors que són creients i els que no. Llavors, va arribar una família nova que venien d'una altra escola amb una tradició i es van quedar sorpresos, no, de què passa això. I quan van anar... No, van demanar explicacions ben demanades, eh? No que estiguessin fals, però deien, clar, el director de l'escola que hi ha en concret els deia, és que nosaltres no volem transmetre una fe, que pugui ser formal. O sigui, jo no vull un professor que no cregui, que resi amb els nens. si reses amb els nens és perquè realment surt de la teva pròpia experiència. I si no, el que has de fer és educar, o sigui, la instrucció, l'educació humana, perquè jo espero dels meus professors que, com a mínim, atenguin a la realitat, a la veritat i a la certesa, diguéssim, no? I si no tens fe, dir que tens fe és mentida. I ja comencem malament. Tota la resta...
I els nois ho capten tot d'una.
Això és veritat.
Això és claríssim. Per tant, és a dir, no podem... I a més, jo penso que un, sobretot un adolescent, el que no accepta és ser enganyat. I això, penso que... potser ens enganyen, ells, però no accepten ser enganyats. I, per tant, jo crec que hem de ser molt, molt honests. No? Sí. Jo afegiria un detall, no? I és que jo penso que un necessita, precisament per cuidar la seva fe, necessita una comunitat. Necessita formar part d'una comunitat, no? Perquè, si no, és com la cuida i on la cuida.
Has dit una altra cosa que m'agradaria aprofundir una mica més. Quan deies que l'assignatura de religió catòlica no és un lloc de transmissió de la fe, específicament, perquè estem parlant... Una cosa són les escoles cristianes, les escoles que ja, diguéssim, tenen un caràcter propi, un ideari, que un ja sap que si va a la pizzeria menjarà pizza. Però també, per una sèrie d'acords, diguéssim, que l'administració pública considera que són acords amb el Vaticà, que en el fons originalment és el reconeixement d'una majoria catòlica a l'estat espanyol, a Espanya, hi ha una... L'administració educativa està obligada a oferir la classe de religió catòlica. Quin és el contingut que ha de tenir aquesta matèria?
Quan jo dic que no és el lloc, me refereix que especialment l'assignatura de religió dins l'escola pública,
no dins l'escola concertada. Sí, sí, t'estic preguntant per això.
I, clar, la transmissió de la fe, sobretot l'ambient o l'àmbit per la transmissió de la fe és la comunitat, ja sigui la família o la comunitat cristiana. En aquest sentit, l'escola no és una comunitat cristiana. Per això dic que, clar, la transmissió de la fe és especialment el lloc de la catequesis, no? Ara, això no vol dir que l'escola no sigui un lloc de l'anunci de la fe, no? Perquè la persona, el professor, el docent, no? Fins i tot els mateixos companys, que n'hi ha alguns de cristians que estan a l'escola, evidentment, quan diuen la vida cristiana això la transmeten sense... La transmeten perquè la viuen. I fins i tot, a vegades, fins i tot hi pot haver una explicitació. I sobretot dins l'àmbit de l'assignatura de religió, quan expliques a Jesús, no pots deixar d'anunciar-lo, en certa manera, no? Això no se pot separar. Simplement era aquest matís. És veritat, no? És veritat que no és el lloc habitual de transmissió de la fe, en aquest sentit, perquè el lloc és la comunitat, però sí que és un lloc d'anunci. De testimoniatge, evidentment.
I de descripció del que és l'Església Catòlica.
Exactament.
Com a mínim, diguéssim. No? Tu no pots provar o suspendre un alumne perquè tingui fe o no, perquè tingui més o menys, però el que sí que pots és, diguéssim, avaluar si té unes determinades dades que...
I fixa't que quan tu parles de descripció, algú parla d'informació, d'ensenyament, de coneixements... És clar que quan han d'explicar es fer cristià que està dins els orígens del que és Europa, quan han d'explicar això no podem simplement explicar una història, sinó que necessàriament sempre han de remetre a l'experiència de Crist que es viu i està a mi nostre. És com, per exemple, és a dir, jo no puc anar a la Sagrada Família i simplement explicar pedres. Perquè darrere aquestes pedres són signe d'una presència viva de Crist. Aposta, clar, no és simplement descriure. És molt difícil, perquè no estàs explicant una cosa simplement descriptiva. Darrere hi ha tota una experiència d'un encontre.
Perquè això remet a la definició pròpia del que és el cristianisme, del que és la vida cristiana, que és que no és ni una ideologia ni un corpus doctrinal, és l'encontre amb una persona.
Clar, per tant, el professor, quan t'explica, i pot explicar història del cristianisme, pot explicar un fragment d'un evangeli, pot explicar la vida de Jesús, però necessàriament aquesta persona, si viu aquesta trobada en Jesús, viu... No, és que se notarà que no està parlant simplement d'una història, que no està parlant d'una moral, no està parlant d'una doctrina, sinó que està parlant d'una persona. Clar, per això és molt interessant.
De tota manera, en les quan, si hi ha un professor de matemàtiques que també estima Jesucrist, això, com has dit abans, els alumnes ho veuen, també.
Efectivament, efectivament. És claríssim, és claríssim. És a dir, dins l'àmbit de l'escola de religió pot ser el tema més fàcil, perquè, però evidentment un professor de matemàtiques, un professor d'educació física, un professor de música, és claríssim.
Història no, Jordi.
Perdona, però abans la classe de religió abans es deia història sagrada. I les ciències naturals es deien història natural. O sigui, tot va parar allà mateix.
Fins i tot a vegades el propi director de l'escola se li pot notar que està desfasat per l'amor de Déu.
Sí, sí. Molt bé. I,
això respecte a l'assignatura. També és veritat que hi ha un àmbit, un debat una miqueta més ampli, que és la relació entre el que tradicionalment s'ha dit Església-Estat, que és una manera que em sembla que és molt històrica de parlar-ne, però és, clar, una... Jo parlaria més aviat del que és la definició de la llibertat religiosa. És a dir, la llibertat religiosa en què consisteix? En què cadascú creï el que vulgui a casa seva? Perquè si és així, tota dictadura té llibertat de pensament, perquè tu a casa teva pots pensar el que vulguis. O la llibertat religiosa és la possibilitat de que s'expressi en públic la fe. No? Això és un debat que a mi em dóna la sensació, almenys, que ens estan apretant molt. No em voldria posar en un embolic, no? Diguéssim, al final ets bisbe de l'Església i, per tant, una part, però com podríem concebre aquesta distinció entre el laïcisme, la laïcitat?
Però fixa't, aquesta llibertat religiosa, que jo crec que tu l'expresses molt bé, no? És a dir, que un pugui, dins aquesta societat més secular, dins aquesta societat plural, que un, si és cristià o si és musulmà o si té una altra religió, la pugui expressar i la pugui viure i se pugui sentir respectat, jo crec que això és molt important. És a dir, s'ha respectat i també respectar, és a dir, entrar dins aquest diàleg, dins la societat, això em sembla molt important. Fixa't que a vegades això, però el tema de la llibertat de religió està molt molt relacionat amb el concepte que tenim de sa manera de viure la religió, perquè moltes vegades se'ns ha dit que això de la religió és una cosa tan íntima i tan personal que la vius a casa teva, i no és veritat, i no és veritat. És a dir, la meva manera de viure sa relació amb el Senyor, jo això ho duc a tots els àmbits de la meva vida i ho he de poder expressar.
Abans parlaves de la comunitat i els primers cristians evangelitzaven per mirat com se amen. És a dir, i per tant, d'alguna manera, això té una vessant pública. Segur, els cristians, quan ens trobem en comunitat, tenim una vessant pública, i això, de fet, evangelitza.
I és el que deies del professor de matemàtiques, no? És a dir, a vegades el professor de matemàtiques, explicant matemàtiques, no parlarà mai de Jesús, perquè no durà el cas, però sí que pot qüestionar molt en els alumnes, és a dir, per què aquest professor m'està tractant així.
I de vegades, sense mediacions, hi ha un conegut meu que estava fent classe, ell fa classe d'una disciplina, no té res a veure amb la religió, i un alumne, al final de la classe, en aquest cas és una classe universitària, va anar a parlar amb ell i li va dir: mira, tinc un problema amb la meva germana, si em pots ajudar? I li diu: perquè tal com fas la classe, crec que em podries ajudar. Imagina't, va ser, diguéssim, sense matisos, directament.
Interessant, això. I entre cultura religiosa, hi ha un debat obert entre que l'assignatura de religió catòlica, en comptes nomenar-la o fer una assignatura de cultura religiosa a l'escola pública. Això, quina opinió mereix? Quin és aquest debat? On creus que anem a parar amb aquesta batalla?
A mi me sembla que el discurs interreligiós, tot el discurs interreligiós durant molt de temps, jo crec que moltes vegades hem aplicat aquell principi de que allò que ens uneix, és a dir, hem de mirar el que ens uneix i no el que ens diferencia. A dins de la relació interreligiosa, jo crec que aquest principi no només hem d'aplicar aquest principi, perquè si no, en el final, el que ens uneix, no, aquesta terra comuna de totes les religions, en el fons, és mutilar l'essencial de cada religió.
Claro.
I això és molt delicat. És a dir, fixa't que si és cristià, hem d'entrar en relació i, per tant, només hem de poder parlar, només hem de poder fer el que tenim en comú, el primer que llevarem del cristianisme és Jesucrist. i, per tant, li estan llevant l'essencial. En aquest sentit, a mi me sembla que el debat de la cultura religiosa mos pot dur en això. És a dir, no, lo important és que els alumnes tinguin una certa cultura religiosa, que entenguin el que és la religió, entenguin que és la dimensió espiritual de la persona, cosa que està molt bé i és molt interessant. Però a mi me sembla que lo interessant és que coneguem els matisos. I els matisos està a les diferències. Però les diferències no té per què que això mos separi. Precisament dins el diàleg interessant, el que millor val la pena de conèixer de l'altre és la diferència. I estimar aquesta diferència. Estimar no vol dir fer la meva, però és reconèixer-li. I a mi me sembla que dins aquest debat de cultura religiosa, a mi me sembla que mos pot dur en això, a mutilar l'essencial. Clar, és a dir, un alumne crec que ha de poder conèixer el cristianisme en totes les seves dimensions, i ha de poder conèixer, perquè si no és que resulta que se n'anirà a la Sagrada Família i no entendrà absolutament res.
Sí, que aquest plantejament, i en alguns, en algunes formulacions que ens han fet en l'àmbit públic últimament, clar, una cosa és la cultura religiosa com a formació que tots els ciutadans haurien de tenir, i una altra cosa és els drets dels cristians, o com el dret dels evangèlics, com el dret dels musulmans, a que l'Estat que s'ha arrogat la preferència en l'educació eduqui els seus fills en la seva pròpia fe. O sigui, és un equilibri entre dues coses diferents, perquè aquesta formulació que dius que tothom hauria de conèixer quins són, per exemple, en el cas dels ciutadans europeus, les fonts de la cultura europea, i això inclou l'antiguitat grecoromana, però també el cristianisme, i poderosíssimament, i també a la mesura del possible del factual l'islam, això valdria per tots. I el debat no és que ara tots els alumnes es deixi de fer religió catòlica a l'Església i tots els alumnes facin cultura religiosa, no? El que volen substituir és la religió catòlica per la cultura religiosa. O sigui, això és, jo detecto com una contradicció aquí.
I jo crec que també estaria molt bé, en aquest moment que vivim, conèixer també els matisos de sa religió islàmica. Per què no? És important conèixer-ho. Per tant, jo crec que aquesta qüestió, aquest debat de cultura religiosa, religió catòlica, a mi me sembla que no... Jo no ho defensaria.
A mi, jo no oblidaria també que transmetre la fe, transmetre la nostra tradició que origina a Europa, també té una d'alguna manera, forma cohesió social. I m'aixeca ja l'hora, Jordi, això vol dir que he d'anar acabant la idea, per tant, la deixo pel següent bloc.
Ràdio Estel, missió i vocació. Els dilluns a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
I a l'hora del pati de nou, avui amb el bisbe Toni Vedell i, com sempre, els tertulians de sempre, el Raül Adames i qui presenta el programa, Jordi Cabanes. Hem estat parlant d'educació catòlica, però volíem aprofitar que tenim un bisbe, que no sempre tenim bisbes aquí al programa, i a més, un bisbe, deixa'm-ho dir així, que és comparteix la sort dels immigrants. És un que ha vingut aquí en barco, diguéssim, no?
Tu estàs segur que vas pel bon camí ara mateix, Jordi? Sí.
Jo tinc curiositat perquè ens descriguis una miqueta què et trobes quan arribes des d'una diòcesi més petita que la de Barcelona, Mallorca, i arribes aquí. Què opines de l'església barcelonina? Ho dic perquè estem vivint un temps, i n'hem parlat molt, com que estiguem que haguem de tornar a entrar a les catacumbes. I jo t'he sentit dir algun cop que aquí hi ha molta vida. Pregunteu-me una mica per això.
Sí, la veritat és que, clar, venc d'una església molt més petita, molt propera, però molt més petita, que és Mallorca, i me trobo en una església molt gran. I a mi me sembla que l'església de Barcelona és molt gran, per tant, a mi el que me fascina de l'església de Barcelona és aquesta diversitat de sensibilitats, degut a que és molt gran, també com a ciutat i tota la zona que no és ciutat, possibilita que hi hagi moltes sensibilitats sense que també entrin massa en conflicte, que això és molt interessant. Però...
Si no ho dius en el sentit de l'esperit de capelleta, sinó en un sentit més positiu.
Sí, ho dic en el sentit positiu, de dir, hi ha moltes sensibilitats, no? Que és part d'aquesta bellesa de l'Església, d'aquesta Església que té molts de carismes, que té moltes possibilitats, que cadascú pot anar trobant la manera, una manera pròpia, una manera adequada per la seva vida, per la seva sensibilitat de seguir el Crist. Aquesta mateixa bellesa, que a mi me fascina, té un gran repte, i és el repte de la comunió, el repte de mirar el mateix, de mirar el Senyor, no? És a dir, el repte no és a ser igual, sinó que dins les nostres sensibilitats, dins els nostres carismes, poder sentir-nos la mateixa família. I a mi em sembla que és el gran repte de l'Església de Barcelona i que el senyor Cardenal és un dels grans reptes que ell vol assumir, sobretot dins el pla de pastoral, no? Aquesta comunió. Perquè em dóna la impressió que a vegades no en som del tot conscients. És a dir, Barcelona és tan gran que no es coneix i que fins i tot hi ha molta vida, hi ha molta gent que està fent molta feina, hi ha gent que està seguint Jesús, està evangelitzant molt bé, hi ha projectes molt interessants i moltes vegades no es coneixen. A vegades sents aquells profetes de les lamentacions que comencen a dir és que aquí no hi ha res, és que... Bueno, com que no hi ha res? És impressionant, no? I és veritat que tenim unes condicions òptimes, perquè pràcticament en molt poc temps, en metro, en mitjans públics, pots arribar quasi a l'extrem de la diòcesi. Per tant, en molt poc temps pots arribar i hi ha molta, molta vida. Jo m'encanta.
Tu, què fa un bisbe un dia? A veure, tu què fas? Un dia qualsevol t'aixeques, fas visites a les comunitats... Quin és el teu treball?
Cada dia és molt variat, no? És a dir, el més en comú que tinc cada dia és al matí, que em llevo prest, faig un pot d'esport, tinc una estona llarga de pregària i pregam junts amb els altres bisbes i amb el Sant Marc que vivim junts i després esmorzam. Després comença la vida de cada dia.
Abans de continuar, és que... o sigui, vosaltres, realment, els bisbes de Barcelona viuen en comunitat, formeu una comunitat episcopal, diguéssim,
sí, sí.
En certa manera. No?
Sí.
I a més hi ha una petita interioritat que necessito explicar, perquè si no rebento. La vostra capella està dins d'una de les torres de la muralla romana.
Exactament.
Això és una meravella.
Exactament, sí. Els matins i els vespres, quan pregam a devora les pedres de l'antiga ciutat de romana de
són anteriors a Crist.
Sí, això és molt gran. I després comença el dia a dia, que són això, visites, que o bé que rep o bé que faig a parròquies, a escoles, a moviments, un poquet... A vegades són visites demanades per als interessats i a vegades són visites demanades per mi. Per tant, la meva tasca, la meva missió, sobretot, és de relacions amb la gent, d'acompanyament, d'estar a prop.
Això com ho feu? Us ho repartiu? Feu, diguéssim, tu vas a aquesta, jo vas a aquesta? O...
Ens tenim una miqueta repartida els àmbits pastorals, fins i tot les zones, però, bueno, també una realitat tan gran també vas fent, no? També vas fent a partir un poquet de les demandes i de les... I de les necessitats que tu perceps, no? Que potser valdria la pena fer-me present allà i o acompanyar aquesta persona o parlar amb ella. Això també, sí. Nosaltres sí que intentem compartir el senyor Cardenal, que és el responsable, però compta molt amb nosaltres i en tot l'equip que té de govern per les decisions, per totes, per un poquet el guiatge de la diòcesi.
Recentment s'ha fet tot una reorganització de la diòcesi amb nomenaments nous, i a més d'una manera com molt, com, bueno, aparentment sembla com molt pensada, com molt estructurada.
Jo, tinc una teoria, Jordi, que és que ja ara hi ha teologia dogmàtica, a la Facultat de Teologia hi ha teologia dogmàtica, i hi ha una nova assignatura molt dura, que és entendre l'organigrama nou de la diòcesi.
No, no... Organimologia.
Sí. Sobretot hi ha gent que diu, bueno, pensava que l'idea era simplificar l'organigrama i sembla que...
Tu venia amunt i au!
Sí, però no, és veritat que organitzar la realitat, que és el més interessant, és a dir, l'organigrama el que intenta és posar una miqueta de criteri a la vida, a la realitat, no? I respondre un poquet en aquesta realitat. La realitat és molt gran i no és fàcil de simplificar-la. La idea d'aquest organigrama, que una cosa és la idea i el que es plasma en un paper, i l'altra cosa és després la vida, és precisament favorir i potenciar aquesta sinergia, aquesta comunió entre les distintes delegacions o secretariats.
El pla de pastoral que es va publicar fa un any, de fet, o el curs passat, almenys, es diu Sortim. I, a més, el símbol és un panot de Barcelona. Identifica molt. Això és una metàfora per dir que s'ha de sortir i s'ha de trepitjar el carrer?
Exactament. Aquesta és la idea del panot. Va sorgir un poquet d'aquesta idea de sortim, no? De sortim al carrer. Per una església que surt, i precisament el que dèiem abans, expressa el que viu. Tot i que sortir... ja sabeu que a partir de l'Evangelii Gaudium el que vol dir també el Papa és sortir d'un mateix, sortir de sa autorreferencialitat, no? I això també és un gran repte per cadascú de nosaltres i també per l'Església de Barcelona, no? I per cada un de ses capelletes.
Claro, a nivell individual, a cada carisma, a cada moviment, cada...
Sortir de sa meva autorreferencialitat i anar a l'encontre de l'altre, no? De descobrir també l'altre.
El fet de que socialment l'Església cada cop estigui més en una situació de menys preeminència, diguéssim, també ens obligarà que ens tractem entre nosaltres? M'explico el que vull dir? O sigui, abans...
No m'ho explico. No, Jordi. Vol dir, si entenc què vols dir, si, que com a bisbes esteu preocupat que entre els carismes ens trobem, ens coneguem entre nosaltres...
Clar, perquè abans hi havia molta gent... Ara, no sé si us passa a vosaltres, vaig a missa i dic, ui, jo no soc tan jove. Dius, mira, hi ha joves en aquesta missa també, no? D'on han sortit, no?
Sí, sí, jo crec que el fet de que potser no tinguem tanta presència o no tinguem tanta preeminència, no sé com ho has dit, jo crec que això de qualque manera ens convida a trobar-nos, a descobrir-nos, a conèixer-nos, a fiar-nos, no? A descobrir que de qualque manera, fins i tot aquestes diferents sensibilitats són volgudes del Senyor. I jo crec que això és molt interessant, no? És a dir, jo crec que a vegades entenem un poc la comunió com a ser iguals. No. La comunió ens vendrà l'encontre, el compartir ens vendrà de mirar al Senyor i deixar-nos mirar per ell. Aquestes... No és de l'esforç, simplement, l'esforç que facem d'unir-nos, és l'esforç de mirar el Senyor.
Doncs, amb aquestes paraules d'esperança, jo anava a preguntar, estem en temps d'apocalipsis o en temes d'esperança? I d'alguna manera ja m'has contestat, no? Per tot el que ens expliques de l'experiència de la diòcesi de Barcelona. Moltes gràcies, Toni, per venir al nostre programa i per explicar-nos doncs, com veieu des de l'episcopat, que no és fàcil de pillar un bisbe aquí que t'expliqui. Sí. Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel. T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere... Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa d'avui, que, com sempre, dediquem a les recomanacions. Avui tornem al format de recomanar no un autor específicament, sinó un llibre. I per fer-ho ens acompanya la Beta. Bona nit, Beta.
Bona nit.
Beta Pelegata és professora d'italià i de literatura universal a l'Abat Oliva de Loreto i ens ve a explicar una de les obres amb les que comencen, diguéssim, el recorregut dels alumnes de batxillerat de literatura universal, que és concretament La vida nova de Dante.
Exactamente. Pensaba presentar este libro también haciendo referencia a por qué hemos decidido a lo largo de estos años ponerlo dentro del recorrido de la literatura universal. El libro es una de las primeras novelas que se escriben en lengua vulgar y Dante la escribe alrededor del 1293-94.
O sea, anterior a la Divina Comedia.
Anterior a la Divina Comedia, exactamente, justo 10 años antes. Y, digamos, es el antefacto de la Divina Comedia, por eso es muy interesante. Entonces, es una novela autobiográfica y Dante empieza a escribirla justo cuando se muere la mujer amada por él, que es Beatriz. Ella se muere a los 26 años, muy joven, y se nota que, por cómo escribe Dante y por lo que va explicando a lo largo de la novela, que él lo que busca es desesperadamente una manera para que ella pueda seguir estando presente en su vida. Y la primera, digamos, herramienta o el primer método que intenta Dante es la memoria. Por eso el libro empieza con una metáfora que es muy bonita porque dice: en aquella parte del libro de mi memoria se encuentra un rótulo que dice Incipit vita nuova. El rótulo de su memoria es lo vivido por él, o sea, su experiencia, la experiencia vital. Y en esa parte del libro, antes de la cual poco se puede leer, porque vivió muy poco, porque tenía 9 años, se puede leer un título que pone Empieza una vida nueva. Esta vida nueva empieza gracias al encuentro con una niña que él simplemente ve y que es Beatriz. Entonces, a lo largo del libro nosotros lo que vemos es son los hechos puntuales que constituyen esta vida nueva. Y él va explicando cómo, a través de prosa y poesía, en qué consiste esta novedad que el encuentro con esta niña ha llevado consigo. Yo quiero destacar es un intento, la obra, él lo sabe, porque la dejará inacabada. O sea, en el capítulo 42 escribe que ya no puede seguir, no hay razón por la que seguir, entonces la deja inacabada. La razón es que se da cuenta que le faltan las palabras para poder hablar de manera satisfactoria y entonces, digamos, honrando la verdad de lo que le ha pasado de esta mujer.
O sigui, estem parlant de Dante, diguéssim, el mestre de la paraula. Si Dante no troba paraules per expressar això, és que no hi ha manera d'expressar-ho.
Esto es lo que efectivamente él quiere llegar a decir, pero también Dante tiene una característica y es que no es muy humilde, digamos. Entonces, en este capítulo 42, lo que él va a escribir es: me tomaré unos años para estudiar, encontrar las palabras correctas para que luego pueda hablar correctamente, de manera adecuada de ella.
Y eso es lo que es veu com la anticipació de la Divina Comedia.
Exactamente, porque a los 10 años él ya estaba en exilio y es cuando empieza a escribir la Divina Comedia. El infierno de la Divina Comedia, después del primer canto, que es el prólogo, empieza justamente por Beatriz. Es Beatriz que envía a Virgilio, le va a buscar, etc. Entonces, lo que siempre me ha llamado la atención de esta obra, y creo que es una obra profundamente educativa, es que más allá de que es de Dante, que es la cumbre de la poesía occidental, que son todas razones que tienen muchísimo valor, pero me parece que ante la juventud que nosotros tenemos ahora, estas razones ya no bastan, no son suficientes para alcanzar a los chavales. Sin embargo, el tema del que habla sí que todavía funciona, porque su motivación es, existen cosas que no se pueden perder. Y entonces merece la pena volcarse durante toda la vida en lo que a uno se le da bien, a él se daba bien la poesía, para conseguir que no perderlas. Y en ese sentido, La Vida Nueva es una propuesta muy positiva para los chavales, como una promesa. Es posible dedicar la vida a no perder las cosas que valen. Y en esto hay dos noticias grandes, que son que existen cosas que valen y que el hombre está capacitado para, por lo menos, intentar y buscar caminos para no perder estas cosas.
Com podeu veure, pel que ens explica la Beta, aquesta idea, que és una idea recurrent en el programa, que malgrat tot el que està passant i la que està cayendo, és possible educar perquè la condició humana i la naturalesa humana és constant, amb les explicacions de la Beta queda perfectament il·lustrat. No? Un text escrit al segle XIII en un ambient totalment diferent està parlant d'una realitat que és quotidiana, que encara és nostra.
Sí.
Una pregunta, Beta.
Sí.
¿Tu experiencia cuando trabajas con los chicos es adaptación del texto o leerlo directamente? ¿Cómo llegas a todas estas reflexiones que nos has hecho? ¿Cómo consigues que los alumnos de alguna manera la alcancen y, vamos a decir, entren en el juego de la clase al respecto?
Entonces, el trabajo es muy duro porque la obra la leemos no adaptada, sino original, y además haciendo referencia al idioma original. Esto es fácil porque, siendo alumnos que tienen la experiencia del bilingüismo, tienen una riqueza lexical que permite hacer este trabajo. Y yo el método que utilizo simplemente es hacer concretas las palabras y las expresiones, acercarlas a la realidad que ellos viven. Y es verdad que muchas veces cuesta muchísimo que ellos acepten hacer esta fatiga, que dura una hora, una semana, un mes, pero siempre se da hasta ahora siempre se ha dado la experiencia de que se consigue.
De fet, això que descrius, Beta, és l'original de la lectio, no? La lliçó, originalment, això, el professor que llegia als alumnes. No? Després de tants segles es trobava el mateix. Hem esgotat el temps. Moltes gràcies, Beta, per explicar-nos això.
A vosaltres.
I per alimentar la nostra esperança en que l'educació d'alt nivell encara és possible. I arribem ara sí al final del programa d'avui amb el No tinc criteri, que com cada setmana fidelment ens porta el nostre amic l'Enric Cantín. Nosaltres, per la nostra part, us esperem, si Déu vol, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, com sempre a la sintonia de Ràdio Estel. L'Hora del Pati d'avui l'han fet possible, també com sempre, el Jordi Carretero al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció, i a la direcció i presentació Raül Adames i Jordi Cabanes. Molt bona nit.
La gent ja no xiula. No sé si us n'heu adonat. Bé, també és possible que vosaltres tingueu un treball. Aleshores, certament no estareu per aquestes coses. Però si tinguéssiu un treball de bon xiular, li donaríeu importància i ho trobaríeu a faltar. Hi ha treballs que tradicionalment són de molt bon xiular. Per exemple, un pintor. cantautor sempre de la vida ha xiulat o cantat. Normalment cantaven coses de Machine, Dos gardenies per a ti i coses molt semblants. Ara, escolta, ni canten ni xiulen. I és una pena, no per les GAE, sinó per l'ambient. Perquè feia ambient. Molestava? Sí, però era de bon escoltar. Amb aquells vibratos sobreactuats i aquella impostació lírica. Perquè on hi ha un home que xiula, hi ha un bon home. Un home alegre, despreocupat de l'esdevenir cendrós, confiat en el present i creador de confiança. I això, encara que no es vulgui, es transmet. I tu, sense xiular ni cantar, doncs, ja estaves com més predisposat al treball i a la vida. Jo crec que el fet xiulador és molt important i és tant o més significatiu que el més significatiu dels detalls. Imagineu-vos, per exemple, un polític xiulant en una cimera internacional. Diries, home, aquest home és impossible que m'enganyi, no? A no ser que estigui dissimulant. Bé, que tractant-se d'un polític és quasi segur que està dissimulant. Però, malgrat l'excepció política, el xiulet és signe de bondat. Un home que passeja pel carrer i xiula no és un atracador. Segur que tampoc és un director de sucursal bancària. Per què? Perquè tots dos oficis requereixen de discreció i prudència. I malgrat el xiulet és de per si alegre, et malfiaries d'un préstec hipotecari a 25 anys si te'l donen així tot xiulant, eh? Per això tampoc s'escau un lladre en un carreró que et demani la cartera tralejant el virulai. No, encara que també hi ha moments per xiular i altres que no. I el mateix fet de xiular esdevé un símptoma d'artifici o de naturalitat. Però el més preocupant és que en aquells moments que ara xiulava, ja no es fa. I s'està perdent. Vaja, que ja s'ha perdut. Ara és molt estrany sentir un xiulet harmoniós i alegre. Ja no xiulen ni els paletes. Va, no xiulen els paletes perquè tampoc s'està construint res. Però si es fes alguna cosa, dubto molt que estiguessin per xiular ningú. Potser sí que un... Ei, puja'm el morter! O no sé jo què es diuen els paletes normalment entre ells. Però ara, si estan en un altre pis, per exemple, posem per cas, s'enviarien un WhatsApp amb la icona de la sevillana. Puja'm el morter, ei, sevillana! I ja està. I això és certament trist. On és aquell policia de barri que xiulava despreocupadament mentre feia virolles a l'aire amb la seva porra tot dient «Bon dia, senyora Carme!» Ara, els policies ni són de barri, ni xiulen, i ja van molt just si et diuen «Bon dia, ni senyora Carme». A part que fer virolles amb la porra ara està com molt mal vist. Quan fer coses amb la porra s'ha fet de tota la vida. On és aquell escombreira que de sempre que alternava el cantorreig amb el xiular despreocupat i alegre? Ara, la brigada municipal passa amb una màquina que, anant bé, el que et fa són xiular les orelles perquè tenies el cotxe mal aparcat on havia de passar la punyetera màquina de netejar que ja la podien desballestar i llançar al jardí de l'alcalde. La gent no xiula ni al teatre en un atac de deliri i passió per l'espectacle. Bé, la gent no xiula al teatre perquè la gent tampoc va normalment al teatre, que també és una altra pena. I quan hi va tampoc sap on és ni com funciona això del teatre. Sonen els mòbils i tu et mors de vergonya i penses, cony, per què m'estic morint de vergonya si no sóc jo? Per què em sufoco? Perquè a més, contesten. El tio que li ha sonat el telèfon contesta. Per això et sufoques. Contesten i mantenen una conversa al vell mig de la platea d'un teatre en plena funció, que aleshores sí que els hi fotaries un xiulet ben fort al costat del timpa com el que es fan servir per engegar les vaques a pastar. A veure si s'acaba d'ubicar el tio i surt a fora a xerrar. Però com que el xiulet ja s'ha perdut, doncs tampoc ho entendrien. Perquè la pèrdua d'aquest art, perquè xiular és un art, és una disciplina de l'estètica, de la música i de la tradició de tot un país i una cultura, la pèrdua de xiular, deia abans de perdre'm, és una catàstrofe, és un desastre i una desgràcia. Si la gent no xiula és perquè està preocupada i està angoixada i està avorrida. Però ja ens en sortirem. Com? No ho sé. També fa temps que jo no xiulo. Ja m'agradaria recuperar el xiulet i, com diria en Llach, amb una xiulada a la revolta. Però cada vegada envoltat de més i més gent i de tan poques persones, la sensació que tinc és que ja pot xiular si l'ase no vol veure. Potser per això no xiulem. I anem passant dies i anem empenyant els anys i ens oblidem de xiular i de despreocupar-nos i hem desistit del cantorreig i de l'harmonia. Perquè, en el fons, sabem que és inútil i que estem envoltats de burros.
Espero que totes les comunitats procurin posar els mitjans necessaris per avançar en el camí d'una conversió pastoral i missionera que no pot deixar les coses com estan.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Els caps de setmana a 9:15 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 9:15 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí! Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home! Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.